Molt bon dia a tots. Esteu escoltant, com sempre, Ràdio Falset I això és Volta de Full. Ja estem al penúltim mes de l'any. Que de pressa passa el temps, eh? Tant és així que ja tenim al damunt, ben al damunt, la nostra fira, la Fira de Sant Andreu. Encara que el temps fa o no fa, no és d'aquells freds que mos feia abans, no? O sigui, no fa tan fred. Seguim el nostre dia a dia. Així que avui, sense més, comencem. Comencem dient que, com he dit al començament, l'encet al programa, no? Ens trobem a l'Equador del mes de novembre. I això, a Catalunya, és sinònim ja de fred. I és que les baixes temperatures ja ens fan albirar l'arribada de l'hivern, tot I que encara ens queden dies de tardor per endavant. I com passa cada mes de l'any, el refranyer popular català fa referència a aquest moment de l'any des de les diferents perspectives. Repasso amb vosaltres algunes de les dites més populars conegudes del mes de novembre. Les relacionades amb el fred I el temps de tardor diu que a primers de novembre el teu foc ja pots encendre. Darrere del novembre nuvolós ve el gener polsós. Novembre acabat, hivern començat. De novembre enllà, agafa la manta I no la deixis estar. Sol pel novembre I abril plujós, estiu calorós. Dites relacionades amb els dies curts, que diu que per Sant Andreu, llarga nit I dia breu. Per Sant Andreu I Santa Ria, fa més nit que de dia. Ara en diré unes quantes relacionades amb el camp. El vent de Sant Andreu s'emporta l'oli d'arreu. Els arbres de pinyol pel novembre s'enterren I pel maig surten al sol. L'olivera plantada per Sant Martí és la que fa l'oli més fi. Novembre acabat, qui no sembri, qui no ha sembrat. Si pel novembre trona, la collita serà bona. I novembre humit et farà ric. Diem ara les que hi ha al santoral, dites relacionades amb el santoral que diu que Sant Martí porta l'hivern. Per Santa Caterina, del bon blat fes farina. Per Sant Andreu, pluja, neu o fred molt greu, aquesta és la dita de tota la vida, no? Si vols casa sense fi, talla la fusta per Sant Martí. Per Santa Cecília, du la neu a la faldilla. Per Sant Martí, la neu al pi. Per Sant Andreu, per tot arreu. Per Sant Sadurní, la neu pel camí. I per Sant Andreu, també per tot arreu. I avui us porto algo més així, més factible, més tangible, no? Avui us porto sobre la conducció. Tants de cotxes, tants automòbils I tanta d'allò que hi ha per tot arreu. Avui parlaré de la seguretat viària, que ens afecta a tots, eh? Afecta camioners, automobilistes, motoristes, ciclistes I vianants. Tots hem de complir les regles de convivència mútua en la circulació. Complir la normativa significa protegir-se un mateix I protegir també els altres. A més de conèixer les nostres obligacions I, per tant, complir amb les normes de circulació, els conductors hem de millorar un altre aspecte, l'empatia o també l'anomenada conducció solidària. Referent a això, molts conductors es mostren empàtics en la seva vida quotidiana I, no obstant això, es transformen quan es posen al volant. És llavors en tornar-se més impacients, agressius I menys respectuosos quan augmenten les situacions de perill. Segons un estudi, un 96,9% dels conductors opina que realitzar una conducció més solidària seria beneficiós per reduir la sinistralitat I que aquest hauria de ser el comportament habitual. Cal insistir, doncs, que el trànsit és un assumpte de tots i on la solidaritat i el respecte cap a l'altre hauria de ser la norma per excel·lència. L'educació viària consisteix en desenvolupar o perfeccionar les facultats intel·lectuals i habilitats d'una persona sobre la forma de comportar-se en la via pública, sigui com a vianant o com a conductor d'un vehicle. L'educació viària implica adquirir coneixements com a ciutadà sobre la seguretat viària, només de circulació i senyals de tràfic, els accidents de trànsit, factors de risc, causes i conseqüències, els primers auxilis i la mobilitat sostenible, així com destresa en el comportament com a vianant o com a conductor. L'educació viària sensibilitza socialment, sobretot els més joves, respecte als comportaments viaris que fomentin la convivència, la tolerància, la solidaritat, el respecte, la responsabilitat i afavoreixin les relacions humanes en la via pública. L'educació viària hauria d'aplicar-se eficaçment des de l'escola primària. No obstant això, una bona eina també ho és l'exemple. Per això, quan ens comportem amb tolerància enfront l'altre, algú més pot reproduir la nostra acció i generar consciència viària. Tot i això, amb la finalitat que la convivència en la qual tots estem immersos millori i amb això es redueixin els riscos als quals ens exposem diàriament. De res serveix multar i castigar si no hem aconseguit educar i conscienciar els conductors del perill que suposa un cotxe a altes velocitats o la barreja d'alcohol i carretera. Una de les principals causes d'accidents de trànsit és l'excés de velocitat. Un de cada quatre morts en accidents de trànsit és a causa de l'excés de velocitat. El més recomanable és respectar els límits de velocitat quan circulem, independentment que sapiguem de l'existència de radars o no. És molt comú veure com vehicles que van notòriament més ràpid del que haurien d'anar redueixen la seva velocitat en passar per un radar per tornar a accelerar després. D'aquesta manera poden evitar una multa, però no són conscients, en molts casos, que poden patir un perjudici molt més important i irreversible que l'econòmic, la seva vida i la dels altres. Un altre aspecte molt del dia, no? L'alcohol i les drogues. El consum d'alcohol segueix sent també una de les principals causes a l'hora de patir un accident de trànsit. Conduir sota els efectes de l'alcohol és, per desgràcia, una cosa molt més comuna del que pot semblar. El consum de begudes espirituoses produeix pèrdua de reflexos, així com l'alteració de la coordinació del nostre cos, a més de fer-nos percebre una realitat sensiblement diferent del que està succeint, per exemple amb la velocitat, augmentant considerablement les possibilitats de patir un accident de trànsit. Els joves són un dels col·lectius més vulnerables quan la seguretat viària es refereix. Els accidents d'automòbil són la principal causa de mortalitat entre els joves de tot el món, especialment els que tenen entre 18 i 24 anys. El cansament també és els llargs desplaçaments comporten moltes hores de trajecte i això afecta el sistema físic i mental de cada conductor. La DGT sempre recomana als conductors que parin a descansar cada dues hores, així com evitar tots tipus de begudes estimulants, sobretot aquelles persones que sofreixen problemes cardiovasculars. Això es deu al fet que encara que en principi aquestes begudes ens fan estar més desperts, passat aquests efectes poden generar un efecte rebot i fer-nos sentir més cansats de sobte. Diversos estudis de reconstrucció d'accidents de trànsit constaten que més del 70% dels conductors admet haver agafat el cotxe alguna vegada amb son o amb les condicions físiques poc adequades per a la conducció. Les distraccions. Actualment vivim empegats al telèfon mòbil i un telèfon mòbil és una de les majors distraccions que podem tenir en un vehicle. De fet, 7 de cada 10 conductors reconeixen usar el mòbil mentre estan conduint. Un senzill moviment que sembla no tenir importància, com respondre a una trucada, és equivalent a conduir després d'haver consumit el doble d'alcohol del permès. Les distraccions al volant, entre les quals es troba utilitzar el telèfon mòbil, segueixen tenint un gran protagonisme en la sinistralitat viària. De fet, durant el 2014 va ser un factor concurrent en el 30% dels accidents amb víctimes. Però el telèfon mòbil és solament una qüestió més a tenir en compte. Els GPS, la ràdio, canviar de cançó, estar pendent dels nens, qualsevol distracció de l'entorn, tot suma a l'hora de distreure'ns al volant i multiplica el risc d'accident, especialment si es combina amb altres causes, com per exemple el cansament o la velocitat. Els factors externs, és curiós que aquestes causes en les quals el conductor hi té poc o res a fer, siguin les últimes en totes les llistes de principals causes d'accidents de trànsit. Això i tot, és convenient tenir en compte factors com la meteorologia, fallades mecàniques o l'estat de les carreteres. Un dels aspectes que més preocupa les autoritats del trànsit és el nombre de conductors reincidents, així de les persones que van perdre algun punt del seu permís. El 8,6% van acumular més d'una sanció en pèrdua de punts. Hem de ser conscients, doncs, que en gairebé totes les causes que hem repassat, la intervenció i l'actitud humana és crucial. Per tant, depèn de nosaltres reduir els percentatges d'accidents i aquest és un objectiu molt important pel qual lluitar, no solament per la nostra vida, sinó també per la de qui ens envolta. Està a les nostres mans fer-ho i també a les teves.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper seasons.
Us he fumut una mica de pallissa amb això de la conducció, però és el que toca el dia a dia, és prendre una mica de consciència, vull dir, sentim les coses, els anuncis per la tele, que va, però hi ha tants milers i milers de per tindre la miqueta d'això. Anem a la cuina. Passem la volta així, pataplam, no? I anem a la cuina amb receptes de novembre, perquè novembre és una època en què ja ve de gust passar una estona davant dels fogonets, no? Fa fred, l'escalforeta i l'olor de les olles es converteix en una cosa agradable. A les portes de la temporada de Nadal, el novembre és un mes ideal per tancar-se a la cuina i gaudir preparant tant plats tradicionals com innovant amb els aliments. A més, tenim encara els productes de la temporada de tardor, com la carabassa, les castanyes, els moniatos i els bolets. I comencen a entrar els aliments propis de l'hivern. Anem a veure, doncs, aquí he trobat unes receptes que són senzilles de fer i de l'època, no? I he trobat una que són moniatos farcits de botifarra blanca, poma i nous. Els moniatos són uns tubercles ataronjats que ens donen més opcions a la cuina del que en un principi pensàvem. Germans dolços de la patata i en molts casos aliments substitutoris. De fet, el moniato és cada vegada més utilitzat per a innovar i crear noves receptes, tant dolces com salades. I per fer aquest plat de moniato farcit amb botifarra blanca, poma i nous, necessitarem 4 moniatos, una botifarra blanca, una poma, suc de llimona, un grapat de nous pelades i formatge ratllat. I com ho farem? Doncs escalfarem el forn a 210 graus, netejar els moniatos, embolicar-los en paper d'alumini i coure'ls una hora i mitja deixant-los refredar després. Tallar-los per la meitat i fer-hi forats amb una cullereta. Reservar la polpa. Separar la tripa de la botifarra i tallar-la a rodanxes. Pelar la poma i tallar-la a daus petits i de reservar-los en un recipient amb aigua i un raget de llimona perquè no es faci fosca la poma. Escalfar una paella antiadherent a foc baix i posar-hi la carn de la botifarra. Quan es desfaci el greix, retirar-la del foc i posar-hi els daus de la poma i les nous. Barrejar-ho tot i afegir-hi la polpa reservada. Farcir els moniatos i posar-los en una safata del forn amb un full de paper antiadherent. Cobrir-los amb formatge ratllat i gratinar a 180 graus 10 minuts. I un profit. I us porto una altra, també ara anem a tipus verdura, no? Que són tronxos de bleda gratinats. Aquesta recepta de Xavier Teixidor Vigas és una bona opció si el que es vol és consumir verdures d'una manera divertida i diferent. Les bledes són verdures de temporada, segurament ho haureu apreciat als mercats. A més, és un aliment molt sa i recomanat. I més o menys necessitarem dos menats de bledes de tronc ample, una ceba gran, un pebrot vermell, dos grans d'all, un grapat d'ametlla crua, dos cullerades de tomàquet concentrat, oli d'oliva, aigua, sal i formatge parmesà ratllat. I com ho farem? Pues netegem les bledes i separem la part verda de les fulles. Talla els tronxos a mida regular, pelar-los i bullir-los amb aigua i sal. Escórrer-los i posar-los en una safata al forn. Picar la ceba i el pebrot. Salar-ho i sofregir-ho en una paella amb oli abundant. Quan la ceba sigui transparent, afegir-hi una mica més d'oli, les ametlles, l'all i el tomàquet. Deixar-ho fregir a foc suau, vigilant que no es torni a que no es torri l'all. Un cop cuit, abocar-ho en un bol i triturar-ho amb la batedora, afegint-hi aigua a poc a poc. Abocar la salsa sobre els tronxos de bleda i deixar-ho gratinar amb una mica de formatge ratllat per sobre. I bon profit! I ara anem al raconet del poema. I a mi no pot faltar, no? I ara us en portaré... Bueno, a veure si em puc dir algun que altre. Un que diu que amb el cos adolorit. Amb el cos adolorit vaig penant amb sacrifici. Em plauria un altre vici, però haig poc esperit. Els amics els he perdut de sobte en una juguesca. He de dir que no faig fermesa per barallar-me amb el ruc. Passo hores de cafè sovitejant un bon got qui, sensiblement, badalla. És la darrera batalla amb un polsim de ma sort i un garbuix que espera ser. Ara us en porto un altre que es diu Una lluna matussera. Una lluna matussera m'acompanya pel camí. Vaig a lloms del meu patir per aprendre més de pressa. Sent amic del no poder com procura els averanys ben endinsats a la cova. És una cova pregona on he de trobar uns estranys qui tot ho volen saber. He comptat mesos i dies fins a arribar al compte fet. Vaig anar com homenet amb ses gràcies amanides. I per últim un altre que diu les comandes de la nit. Les comandes de la nit, amb menys pressa que neguit, un bon Déu m'atura el temps, puig a firme que estic verd. Vaig a feina, torno després, i si em despullo, haig fred. És el cos tan pobrissó, tan fet a no contestar, que sovint el deixo anar a la casa del record. No he de demanar res més que una vida entristida, sense flors, la vull guarnida, amb dèries d'anar perdent. Bé, ja tornem a passar el full, no? Ja anem a dir sobre les amistats, sobre l'amistat. I avui en dia tot com... A veure, com us ho diré jo? Jo veig molt, molt jovent, molt, molt amics, amics, les colletes aquestes, però que molt sovint passo pel carrer i me fixo molt que la majoria pues, van amb els mòbils, no? Amb los, no sé si hi ha massa converses, no hi ha massa converses. Però és que estem en l'era de la comunicació en xarxa. Disposem d'una ocasió extraordinària per conrear les amistats virtuals o teleamistats. L'amistat ja no requereix necessàriament la presència de l'amic. La globalització dels mercats i de les comunicacions obre un univers nou de relacions. Podem establir vincles d'afecte, de benevolència activa i persistents a través dels nous canals de comunicació a distància que, amb molta facilitat, ens permeten establir vincles i podem seguir diàriament, a distància, la vida d'un amic. Aquest salt qualitatiu de les comunicacions ens allibera de la contigüitat i ens permet establir proximitats tot i la llunyania física, cultural, lingüística i geogràfica. S'estan creant autèntiques xarxes de confidencialitat, nivells de relació que desafien el pla de la presencialitat i que es mouen en l'esfera del que és virtual. La presencialitat, doncs, no és imprescindible per al conreu de l'amistat. Es pot posar en un segon pla, no en canvi en la passió amorosa. A la fi, els amants senten la necessitat de veure's, d'abraçar-se, d'acariciar-se, de fusionar-se en un sol ésser. Els amics es delecten en veure's, però la presència física no és una condició necessària per al desenvolupament de l'amistat. De vegades és més pròxim un amic que viu a 1.000 quilòmetres, però que amb qui ens comuniquem a través de la xarxa, que no pas un amic que viu a la mateixa ciutat, però al qual no tractem gairebé mai. La presència de l'amic és, verdaderament, insubstituïble. L'epístola és un succedani, una forma de presència en l'essència. Moltes amistats, abans de l'esdeveniment d'internet, van sobreviure i arribar a les màximes cotes de bellesa i de bondat a través de l'epístola com a únic sistema de comunicació. En l'hora present, la xarxa virtual permet nous modes de comunicació en la història, unes formes de salvar l'absència que van des del xat al correu electrònic o la videoconferència. L'amistat, tal com hem vist, es pot definir com una transferència d'emocions, de sentiments, de pensaments, en el pla més íntim de la personalitat. És una el·lipsi i no una circunferència, perquè té dos centres, el jo i el jo sobre el tu i el tu sobre el jo, es mostren tal com són. En el vincle de l'amistat, el tu sobre el jo es revela tal com és. Ambdós, despullats i vulnerables, es confronten l'un davant de l'altre. No tenen cap voluntat de mesurar-se ni de mostrar comparativament les facultats que els separen. Són dos éssers humans que senten l'anhel de narrar-se, de fer-se entendre, de buidar la substància de la interioritat al de fora, sense esperar res a canvi, sense cap recompensa preestablerta. La confidència confiada i sincera caracteritza l'amistat. Aquí hi ha la clau. Tant se val l'edat. Aquesta és l'experiència. L'amic sempre hi és. És precisament la lliure i mútua confidència el que fa diferent la relació d'amistat de totes les altres relacions que s'estableixen en la vida quotidiana. En la comunicació mútua i confiada amb l'amic, ens assabentem no tan sol del que estem vivint, també de com ens afecta i cap on condueix el que vivim. Prenem contacte, a la fi, amb el sol de l'existència. La fe és un dels fruits inconfusibles d'aquest tipus de relació. Fe en un mateix i fe en l'altre. Aquest és el miracle de l'autèntica amistat, ajudar a qui la viu a créixer i a evolucionar fins a poder tocar les arrels de l'existència, a construir els contorns de la pròpia identitat i a transcendir cap al sentit de la vida. L'amic escolta i aquesta escolta és ja alliberadora per l'altre amic. És purificadora, perquè en escoltar el seu interlocutor se sent respectat, estimat, valorat i experimenta que és un ésser digne, valuós per si mateix. En efecte, el suport afectiu i emocional que necessita un amic quan experimenta situacions frontereres no es pot administrar totalment des de la distància de l'ordinador. Cal la presència efectiva i efectiva. La presència és, en determinades circumstàncies, insubstituïble. No podem donar el condol a distància ni treure un amic del pou de la desesperació pel messenger. Ara per ara, els recursos que té el llenguatge no verbal, la gestualitat, la carícia, el petó, l'abraçada, tot aquest reguitzell de fonts comunicatives de què disposem no tenen cabuda en el pla de la virtualitat. Ens manca el contacte físic, la màgica sensació de dues epidermis que es freguen. Amb tot, la virtualitat permet aprofundir en la personalitat de l'altre, tot i la seva llunyania física, i romp en el nostre món un nou tipus de confidencialitat, la teleconfidencialitat. Els nostres confidents ja no són necessàriament habitants de la nostra territorialitat. Es poden trobar a milers de quilòmetres, però en canvi poden conèixer la nostra vida íntima millor que els nostres col·laboradors més immediats. D'aquesta manera també neixen noves formes de gelosia. La parella té un confident virtual que la coneix més íntimament que no pas jo. Aquesta situació encén la passió de la gelosia, orientada envers algú que es desconeix. Que quedi clar, però, que en cap del cas l'amic virtual pot substituir a l'amic presencial. A l'amic se'l coneix millor per les reaccions que fa davant del que és inesperat que no pas a partir del que diu o comunica. L'amic virtual no sabem realment com viu en la seva vida quotidiana, com reacciona a les contrarietats i als esdeveniments que li ocorren. Només el coneixem a través de la comunicació que hi establim. Lògicament presenta de si mateix la millor cara, o fins i tot una imatge fictícia a fi de suscitar admiració. Molt freqüentment, la xarxa és un lloc d'evasió, un mecanisme per fugar-se de la vida tediosa i fins i tot d'un mateix. Hi ha qui construeix un altre ego, una personalitat fictícia en la xarxa i es presenta com a tal en l'àgora virtual per tal de buscar la salvació d'una segona vida. L'amic mai no és un objecte imaginat, ni una idealització. És un ésser de carn i ossos i se l'accepta tal com és. La trobada personal i el tracte sovintejant són els millors mètodes per conèixer fil per randa a l'amic.
Pa'lante com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. Un passito pa'lante com la Maria.
Bé, i ara anem a les frases boniques. A mi m'agrada sempre, més o menys, ja quan acabo, no anar per aquí. Diu que algunes paraules ben triades poden ser els salvavides que retornin a casa. Sóc el que sóc pel meu passat, però potser en algunes ocasions faríeu bé en recordar que ja no visc allà. Vivim en una societat on mentir s'ha tornat una rutina, trair en una lletania i l'hipocresia en el pa de cada dia. Potser avui seria un bon dia per deixar caure totes les tristeses i fer fora totes les ombres, per guarir les ferides i trobar assossec per l'ànima. Un bon moment per estimar-nos a nosaltres mateixos i per reconciliar-nos amb els altres. Un bon moment per entendre's millor amb la vida, ballar sota la pluja i deslligar-nos dels problemes. Potser avui seria un bon dia per descobrir camins nous, considerar metes més altes, moure línies vermelles i fer saltar pels aires tots els murs que ens frenen. Potser avui seria un bon dia per creuar ponts nous i, si s'escau, cremar-ne uns quants, de treure's les venes dels ulls i al final tirar per la borda el llarg constant del passat. I sobretot, no oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure, no cap altre, i no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la lluita, car el teu lloc només tu pots omplir-lo. Els anys et tornen addicte a la soledat, a sentir la pau, a no donar explicacions, a tenir el teu propi espai, a no deixar el cor i la pell a qualsevol, a ser autosuficient i a brillar tot sol. I no és per por, és senzillament per amor propi. Entris o surtis de la vida d'algú, tanca sempre la porta amb dolçor. No et moguis com la por et fa moure, mou-te com et fa moure l'alegria. No rebutgis el dolor, abraça'l fort, perquè sens dubte et farà més fort. L'únic que has de fer és impedir que et destrueixi. Jo sóc dona, revoltada de naixement, que ja fa molt que no planxa camises ni llegeix les instruccions, que vola lliure i no necessita indicacions, que perdona, però no oblida mai els noms, que camina per la vida amb pas ferm i que no té por de la foscor perquè l'han ferida, tant que ja ni els cicatrius compta. Dona rebel i mai submissa, que si cal planta cara per defensar les injustícies a qui ningú mana, perquè ella és la seva única ama, de vegades bona, de vegades desvergonyida, però sempre, sempre guerrera i preparada per la lluita. Dona feta i alliberada, que mai de ningú nina, que no creu en els contes de fades i no té por de les bruixes, que fuig de les gripaus que es converteixen en prínceps blaus i que, si vol la lluna, la baixa ella mateixa, que no es precipita, que flueix amb la vida i que no jutja ni encadena, perquè li encanta volar lliure i deslligada. Dona vibrant i combativa, que creu en ella mateixa i que no guarda rancúnia, perquè si té memòria, perquè el cert és que s'ha deconstruït la casa amb els maons que alguns imbècils li van anar tirant per veure-la caure. Dona forta i riallera, que sempre ha pensat que ha vingut aquesta vida per gaudir-la i per ser real, que no perfecta. A la vida de persones venen i van. Ven i venen, però les indicades sempre es queden. Sigues plaent, no deixis que el món t'endureixi, no deixis que el dolor et faci odiar, no deixis que l'amargor et robi la dolçor. Encara que el món pugui estar en desacord, sosté amb orgull la creença de que la terra és un lloc preciós. Val estar trist de vegades, val estar trencats de tant en tant, i no sé la persona alegre que tots volen veure. Es val no voler parlar amb ningú i deixar que el cor plori fins a secar-se. Es val tot, fins i tot es val ser humà. Sembla mentida, però és més difícil entrar a les ments obertes, bàsicament perquè les ments tancades es conquisten amb més facilitat, ja que només tenen una porta. Amarar-se de bondat i tenir una paraula agradosa per a totes les contrarietats, enlairar-se una mica i perdonar-ho tot, perdonar els qui no estimen, els qui brutalment es rebel·len contra llur destí, aquells que han perdut la fe i de tot dubten. Que bonic, però que bonic és perdonar. No fa falta molta força per subjectar, però sí molta per deixar anar. Empatia és ser capaç de submergir-te en el món emocional de l'altre, però sense ofegar-te en ell. No hi ha plor que pugui guarir les ferides de la seva pèrdua. Sempre fa falta un toc de bogeria per desafiar i canviar un destí. Hi ha abraçades on et quedaries a viure, sense paraules i sense preguntes. Moltes ferides d'amor són només ferides d'amor propi. No et moguis com la por et fa moure, mou-te com et fa moure l'alegria. Una persona és valenta quan no deixa que la por la detingui. No necessites venjança, tan sols paciència, perquè tot lo bo retorna, però també tot lo dolent li arriba a qui s'ho mereix. I com més segur estiguis de les teves decisions, menys t'importarà els que puguin agradar o no als altres. I per últim, la felicitat consisteix a tenir sempre quelcom que fer, algú a qui estimar i alguna cosa a esperar.
Thank you.
Bé, i vaig acabant ja, no? A mi se m'ha fet curra, altres no ho sé, m'ho fa d'allò. Però vull acabar avui amb un poema de Rosa Leveroni, que diu: Melodia del sol, argent fi de l'olivera, herba tendra, perfum, d'una altra galta molt fresca, mar ratllat de dofins, que sospira i espera, sota el vent del xiprés, la blancor de la vela. Melodia d'amor, de l'escuma i la terra, flama viva del vés, de l'aire i de la pedra, torxes pures, estels, en la infinita vella, ànima meva, pau, dins l'eternal bellesa. Bé, i fins aquí ha estat el programa d'avui. Espero que, si més no, us hagi distret una mica de a vegades dels quefers quotidians, no? I recordar-vos que aquest programa de programació el podeu tornar a escoltar el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es podeu trobar a la web a www.radiofalset.cat. I aquí a la ràdio tenim uns telèfons que recordo que els podeu fer, que podeu trucar per qualsevol consulta, i que són el 977-830044, 977-830044 i 977-831135. Tan sols ens resta agrair, com sempre, al Jordi Sol de Vila per haver estat al control i fer que això sigui possible. I ens retrobem, si voleu, el mes que ve. Fins llavors, cuideu-vos molt, passeu una molt bona fira de Sant Andreu, i ens retrobem, si Déu vol, el mes que ve. Passeu, doncs, un bon cap de setmana, i fins llavors, adeu-siau.